L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTA. Avui dijous, dia 17 de març, destacarem... El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, anuncia que revisaran els sistemes de seguretat de totes les centrals nuclears de l'Estat. Les centrals nuclears catalanes podrien patir perfectament un accident semblant al del Japó, segons Greenpeace. La catàstrofe del Japó paralitza les exportacions catalanes de tonyina roja al país oriental. La lluita contra el musclo cebrat ja ha costat 13,7 milions d'euros. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, va anunciar al Congrés dels Diputats que, en línia amb el debatut aquests dimarts pels països de la Unió Europea, va sol·licitar al Consell de Seguretat Nuclear una revisió dels sistemes de seguretat de totes les centrals nuclears, després dels esdeveniments succeïts al Japó. En concret, Miguel Sebastián va demanar al Consell de Seguretat Nuclear estudis sísmics complementaris, així com estudis sobre els riscos d'inundació, i va assenyalar que dins del marc d'aquests anàlisis complementaris consideri prioritari el de la central nuclear de Cofrentes, situada a València. El titular d'Indústria va reiterar que les centrals espanyoles són segures i va destacar que aquesta decisió té com a finalitat incrementar les condicions de seguretat dels centres. La central de Cofrentes, de 27 anys d'antiguitat, acaba de rebre l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear per seguir operant, condicionat el compliment de determinades condicions relatives a la seguretat. En funció de l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va concedir una pròrroga de funcionament de 10 anys el passat dia 10 de març, el dia abans del terratrèmol del Japó. Veient els successos del Japó, el Ministeri d'Indústria considera prioritari que el Consell de Seguretat Nuclear analitzi com més aviat millor l'impacte de la nova situació sobre les condicions incloses en l'autorització de Cofrentes per si siguessin necessàries actuacions complementàries a la llum dels nous esdeveniments. D'altra banda, el responsable d'energia nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, va assegurar ahir dimecres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que les centrals d'Ascó 1 i 2 i de Vandellòs 2 podrien patir perfectament un accident semblant al de Fukushima si es produís una aturada de la refrigeració del nucli. Escoltem a Carlos Bravo.
En Ascó 1 y Ascó 2 y Vandellós 2, que son reactores de agua a presión de fabricación Westinghouse, podría darse perfectamente una situación similar como ya se dio en el accidente de Three Mile Island en Harrisburg, Pensilvania, en Estados Unidos, en 1979, en la que en este caso, por un fallo técnico y un error humano, una conjunción de ambos factores, se produjo también una fusión parcial del núcleo, una liberación de radiactividad al exterior y se estuvo en una situación muy grave de producir una catástrofe. Se daría la circunstancia de que ante una falta de refrigeración se podría dar un accidente con pérdida de refrigerante, lo que se conoce como un LOCA con las siglas inglesas, Loss of Coolant Accident, y es el accidente más grave que se puede dar a una central nuclear, aunque la industria nuclear dice que nunca puede suceder. Sin embargo, hemos visto en Fukushima, o vimos ya en Harrisburg, que efectivamente se pueden dar y son realmente muy graves y pueden tener repercusiones muy negativas.
Segons Bravo, a Fukushima s'han incendiat algunes piscines de residus on havia una quantitat de combustible mínima en comparació a la que es vol posar al cementiri nuclear.
El cementerio nuclear centralizado es una instalación altamente peligrosa. Si ahora mismo en Fukushima tenemos el riesgo de que de que haya una dispersión enorme de reactividad, porque las piscinas de combustible están ya ardiendo en algún caso. Ha habido dos incendios que ha afectado a la piscina de combustible del reactor número 4, y ahí solo hay acumulada una mínima cantidad de lo que se quiere meter en el cementerio nuclear centralizado. Pues imaginemos que hay un problema de refrigeración en el almacén temporal centralizado y que 7.000 toneladas de combustible nuclear gastado altamente reactivo se quedan sin refrigeración. Sería realmente una situación mil veces más peligrosa que la que tenemos ahora en Fukushima con las piscinas del combustible de cada una de esas centrales.
Segons Bravo, tant les centrals catalanes com les de la resta de l'Estat també operen amb uns plans de protecció contra incendis deficients i d'evacuació de persones insuficients. I continuant amb el tema, cal destacar que la catàstrofe ocasionada pel terratrèmol i posterior tsunami al Japó ha paralitzat des del passat divendres totes les exportacions catalanes de tonyina roja cap a aquest país. Segons van explicar els responsables del grup Vallfegó, la empresa que captura unes 600 tones de peix de la quota autoritzada a l'estat espanyol i disposa d'una granja d'engreix a l'Ametlla de Mar, la manca de comunicacions aèries ha impedit les trameses de tonyina roja, molt apreciada al Japó, des d'aquest passat divendres, fet que ha fet descendir fins al 40% la seva activitat. Vallfegó confiava en reprendre durant aquesta setmana les exportacions a aquest país, un cop es puguen reprendre els vols comercials. Segons va explicar Pere Vicent Vallfegó, un dels responsables del Club Tonyinaire, l'espai aeri japonès es troba en aquests moments reservat pràcticament per a les tasques d'assistència i socors als afectats per la catàstrofe, impedint l'arribada de productes exteriors com la tonyina roja mediterrània des del passat divendres. Amb tot, argumenta que l'afectació directa per l'activitat empresarial del grup serà més reduïda del que podria haver estat fa només uns anys. L'escoltem.
Bueno, a nosaltres afecta, no tant com fa uns anys, que la nostra producció era el 95% de la nostra producció anava al Japó. Ja fa anys que vam pensar que havíem de diversificar a altres països i bueno, hem reduït les exportacions del 95% al 44% a l'actualitat, que bueno, encara és un percentatge molt important. I bé, estem expectants, ja fa 3 dies, des de divendres passat, que no podem fer cap enviament al Japó i suposem i esperem que durant aquesta setmana ja es comenci una mica la normalitzar tot. De fet, és que no tenim ni espai aeri. L'espai aeri dels avions està destinat a primers auxilis i a material per ajudar la població japonesa de tot aquest conflicte que tenen i aquesta tragèdia, però bé, tenim la confiança, és un gran país.
De moment, la empresa assegura haver pogut contactar amb els seus clients després de la catàstrofe i els haurien confirmat que no han resultat directament afectats. Les granges d'engreix de tonyines que existeixen al País Oriental, situades més cap a les costes del sud, tampoc n'haurien resultat afectades. En canvi, va lamentar Vallfegó, molts pescadors haurien perdut les seves embarcacions just en el moment que començava la temporada de la tonyina.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre conclou que la lluita contra la plaga del musclo cebrat a la conca de l'Ebre ha generat un cost de 13,7 milions d'euros entre els anys 2001 i 2009. Els dos agents més afectats són les productores d'energia i les administracions públiques. El mateix informe estima que els costos es dispararan fins als 105,5 milions d'euros el 2025. L'informe presentat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre certifica que els costos econòmics emprats per controlar la plaga de la espècie invasora s'han multiplicat per 4,7 entre els anys 2005 i 2009, període objecte de l'estudi. En aquest quinquenni, la despesa s'ha xifrat en 11,7 milions d'euros, una quantitat molt superior a la fixada entre el 2001 i el 2005. Els agents més afectats per la proliferació del molusc en l'última dècada han estat les administracions públiques, que han destinat 6,8 milions d'euros des del 2001 en investigar, prevenir i controlar la plaga. Les despeses es refereixen a l'elaboració d'estudis, seminaris, projectes de divulgació i conscienciació i subvencions a infraestructures, entre d'altres. Els següents agents més danyats són les empreses productores d'energia elèctrica radicades a la Conca de l'Ebre. En el conjunt de la Conca hi ha 365 centrals hidroelèctriques de diversa tipologia, 8 centrals tèrmiques i de cicle combinat i 2 recintes nuclears. La despesa per al sector s'ha elevat a 4,6 milions d'euros des del 2001, entre les tasques de neteja d'exemplars incrustats i posterior manteniment de les captacions i circuits hidràulics de les centrals i la pèrdua de producció elèctrica quan la central s'atura per problemes derivats del muscle cebrat. En tercer lloc, i amb una despesa propera al milió d'euros, se situen les comunitats de regants i empreses agrícoles. De les 158 comunitats de regants amb risc de patir la plaga, 37 han assegurat patir-la i 24 han admès tenir pèrdues econòmiques. Una de les zones més afectades és el riu Ebre, aigües avall de Flix. De fet, els regants d'Ascó i Benissanet han implementat sistemes per erradicar la presència del mol·lusc a les seves basses i canonades. Els autors de l'informe vaticinen que el sector on poden augmentar més els costos en el futur és, precisament, el de les comunitats de regants. El canal de regadiu Aldea Camarles ja no té marxa enrere. L'empresa pública Regsa ha començat les obres de construcció de la primera fase d'aquest projecte de regadiu que té concessió d'aigua des del 1927, però que no disposava de la infraestructura corresponent. Tot i que no es veuen màquines que hi treballin, la empresa constructora Comsa i Regsa han signat el conveni que marca l'inici de les obres, uns treballs que s'hauran d'executar en el termini de 15 mesos. Ara ja no hi ha dubtes que el projecte és creïble, va manifestar al diari El Punt el president de la comunitat de regants de l'Aldea Camarles, Joaquim Vilagrassa. Concretament, l'obra que s'abordarà consisteix en la construcció del punt de captació al riu, a la font de Quintó, de la canonada d'impulsió i de la primera bassa de rec. Després se n'hauran de fer 3 més. Aquesta obra té un pressupost de 13,6 milions d'euros. Regsa també ha tret a concurs una segona fase del projecte de regadiu amb un pressupost de 23 milions d'euros. Tot i la retallada pressupostària que el govern de la Generalitat està aplicant a tots els departaments, la retallada no afectarà aquest regadiu i tampoc el canal Xerta-Sénia. Cal destacar que Unió de Pagesos i la Plataforma en Defensa de l'Ebre van canviar ahir el lloc del cartell de rebuig al canal Xerta-Sénia que fa un mes van col·locar a la carretera del Regués. Unió de Pagesos va rebre una notificació del Servei de Carreteres de la Diputació que els indica que el cartell publicitari és en una zona de domini públic i que no es pot legalitzar, i per això els va instar a retirar-lo. És un cartell reivindicatiu i no publicitari, va dir el coordinador d'Unió de Pagesos a l'Ebre, Joan Montessó. El polèmic cartell, que diu estan fent aquesta obra per trasbassar l'Ebre, era en una finca d'oliveres a la carretera TB3422 i Unió de Pagesos disposava del permís del propietari.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Alcanar, demà divendres, comença el cicle de xerrades taller Salut i Dona. I per dissabte s'han organitzat diferents activitats per a celebrar la segona mostra oberta de poesia a Alcanar. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar repassem avui algunes activitats d'agenda previstes per les properes hores al nostre municipi i comencem primerament parlant d'este cicle Salut i Dona promogut per la Regidoria de les Dones del nostre Ajuntament i que demà mateix, divendres, a partir de les 7 de la tarda i al Centre Cívic d'Alcanar presentarà la primera de les sessions. Es tractarà d'un taller de riureteràpia que serà impartit per Maria José Ruiz i Marita Ramírez, un taller obert a totes les dones que s'hi vulguin apuntar, que això sí, prèviament han d'haver-se inscrit passant per les oficines del nostre ajuntament. El cicle Salut i Dona presenta un total de 4 tallers aquí a Alcanar, el de demà divendres 18 de març, però també n'hi ha un altre previst per al divendres 20 de maig, divendres 16 de setembre i divendres 18 de novembre. També hi haurà 4 sessions més, 4 tallers més, en este cas a la població de les cases, concretament al casal de jubilats. Però aquesta no és l'única de les propostes vehicles que arriben al nostre municipi coincidint amb el cap de setmana, ja que també per demà divendres, en este cas a les 6:15 de la tarda, s'ha programat un espectacle infantil a càrrec de Selvin Màgic, un espectacle titulat Ninots Màgics a la sala infantil de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. Com dèiem, demà a partir de les 6:15 de la tarda es presentarà aquest espectacle, Ninots Màgics, amb la màgia més divertida, la ventrilòquia més original i la participació de tot el públic implicat en l'espectacle. Un espectacle educatiu i creatiu recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys. Per últim, parlem també de poesia, ja que per dissabte, dia 9 de març, a Alcanar, s'ha previst la celebració de la segona mostra oberta de poesia d'Alcanar. Una mostra que presenta activitats a partir de les 11 del matí. A la biblioteca es farà la lectura dels poemes presentats en aquesta mostra, una lectura que anirà a càrrec dels respectius autors, i a la tarda, a partir de les 7:30 i a la cisterna del Vall, està prevista la celebració d'un recital de poemes i cançons de Josep Igual. Una activitat, aquesta de la Mostra Oberta de Poesia d'Alcanar, que al nostre municipi organitzen la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i la Biblioteca Trinitari Fabregat, amb la col·laboració també de l'IES Sol de Riu i la biblioteca d'aquest centre educatiu de la nostra població.
Passió per la cala. Aquest és el nom del portal que està preparant l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on es podran consultar imatges, sobrenoms, receptes, vocabulari, és a dir, continguts referents al patrimoni material i immaterial del municipi. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta informació.
Amb només un clic es podrà accedir a les imatges, receptes, vocabulari, sobrenoms, anècdotes i patrimoni de l'Ametlla de Mar a través del portal Passió per la Cala. Aquest projecte neix a la voluntat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar de preservar les arrels del municipi i donar-les a conèixer a través d'internet. A Passió per la Cala, els usuaris podran consultar, suggerir i comentar tots aquests continguts que fan referència tant al patrimoni material com immaterial del municipi. D'aquesta manera, a través de la xarxa, els caleros i caleres podran participar de la creació d'aquest arxiu Calero Online. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Tornant a aquesta arrel, a aquesta identitat, nosaltres hem pensat des de fa temps que calia posar en valor, i això ho hem fet a través d'un portal nou que sortirà a la llum, que es dirà Passió per la Cala. Serà un nou portal d'internet, un nou portal on te podràs trobar el que penses, el que vols dir, el que tu vols aportar, el que vols suggerir. Serà una cosa no tancada, serà una cosa oberta, que anirà integrant, que anirà evolucionant.
A més, Martí ha subratllat que a la Cala tenim una cultura pròpia, ben viva i dinàmica, que hem de preservar dels efectes negatius que pot produir la globalització. Les imatges de Passió per la Cala es distribuiran en diferents categories, com festes, personatges, pesca, climatologia, entre d'altres, per tal que els usuaris puguin fer una cerca àgil. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es preveu que el portal es pugui fer públic ben aviat.
Serveis informatius de Mute.
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar la setmana passada un important punt de venda de droga a la ciutat de Tortosa. L'acció va comportar la detenció i posterior ingrés a presó de Jonathan J.R. i Luis R.C., veïns de Tortosa de 26 i 27 anys, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte continuat contra la salut pública. Segons van informar els Mossos ahir dimecres, la principal activitat il·lícita no era la venda de substàncies estupefaents a gran escala, sinó que el seu domicili era un punt de trobada per a aquells que volien comprar droga a petita escala, principalment destinada al consum. El desmantellament es va produir gràcies a una investigació iniciada pels Mossos d'Esquadra a principis d'any. Les indagacions de la policia van permetre comprovar com en un mateix dia diverses persones entraven i sortien del pis. El fet que les persones estiguessin al pis durant molt poca estona va reforçar la idea que s'estaria realitzant tràfic de drogues. Finalment, l'11 de març, el dispositiu va culminar amb la detenció de dues persones i el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa en va decretar l'ingrés a presó. Els Mossos van poder efectuar l'entrada i escorcoll del domicili on s'hi van trobar diferents tipus de droga, com ara una roca de 65 grams de cocaïna, una peça de 110 grams de haixís i 18 peces de haixís preparades per a la venda al detall, amb un pes total de 70 grams. A banda de la droga, els policies també van intervenir diverses ampolletes d'anabolitzants, substància de tall, una balança de precisió, 189 euros en efectiu i fins i tot un talonari de receptes mèdiques.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La policia local de Deltebre va detenir el passat dimarts dos homes que, presumptament, intentaven robar una grua torre d'un magatzem situat a la carretera T340. L'avís el va donar el propietari poc abans de les 12 del migdia, quan va veure a dues persones dins de la seva propietat. Els agents van arribar pocs minuts després i van veure com els dos homes, que portaven un grup electrogen dins de la furgoneta, tallaven l'estructura metàl·lica de la grua amb màquines radials per desmuntar-la i poder-se-la endur. La detenció es va produir sense que oferissin cap tipus de resistència. Es tracta d'un veí de Tortosa de 36 anys i un d'Amposta de 27, tots dos amb antecedents policials.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Avui s'inauguren a Amposta, a l'àrea esportiva, una nova pista de pol 3 i nous vestidors. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Doncs efectivament, Amposta es continua dotant de noves instal·lacions per practicar esport, concretament avui dijous a les 6 de la tarda i al carrer Sebastià Joan Arbon s'ubica la gran part de les pistes poliesportives d'Amposta, així com el pavelló cobert. S'inaugurarà una pista Pol 3 dedicada a diferents esports i també s'inauguraran els vestidors per donar resposta a una gran demanda social que havia de noves pistes per practicar esports i també de vestidors que donessin cobertura als dels dos pavellons coberts. Escoltem el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Carles Vallès, explicant-nos què era una pista Pol 3.
La pista Pol 3 consisteix en una pista de futbol sala i handbol, dos de bàsquet i una de vòlei. No tenim vòlei, però el 17-3 consisteix en això. I els vestidors, bé, van fer uns vestidors, uns luxosos vestidors que donaran servei a tot el que és les pistes exteriors, que en caps de setmana s'utilitzen molt i no hi ha prou amb el pavelló, no? Els vestidors del pavelló. I donaran un servei extraordinari a tot el que és les pistes exteriors d'aquesta zona.
Cal recordar que amb aquestes instal·lacions es continua tancant aquest anell esportiu de la capital del Montsià d'Amposta, un anell esportiu que és dels més ben dotats en infraestructures de la demarcació de Tarragona.
semifinals individuals i de parelles Catalunya Sud aquest cap de setmana a Camarles de la mà del Club Twirling del Tebre. Amanda Cebolla, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació esportiva.
El pavelló poliesportiu de Camarles acollirà el dissabte 19 i diumenge 20 de març la semifinal individual de parelles i conjunts de twirling. Aquest campionat està organitzat pel Club de Twirling de Deltebre i amb el recolzament de la Federació Catalana i Esportiva de Twirling. Durant dos dies a Camarles es podran veure conjunts i parelles arribades majoritàriament d'equips de les Terres de l'Ebre. Alcanar, Amposta, Deltebre, Els Alfacs, Alcalà, Santa Bàrbara, Tortosa i Ulldecona, amb 73 individuals de segona divisió i 19 individuals de primera divisió, 9 individuals de dos bastons de primera divisió, 26 parelles de segona i 19 equips de primera, 3 mans lliures en les categories benjamí, infantil, cadet, juvenil, júnior i sènior, tant en masculí com en femení. D'aquest campionat ens parla la presidenta i entrenadora del Club de Twirling de Deltebre, Vanessa Ventura.
Aquesta és la primera competició d'aquesta temporada que l'organitzem des del Club Twirling del Tebre amb el respaldo de la Federació Esportiva Catalana de Twirling i tindrà lloc al pavelló poliesportiu de Camarles. Els clubs que participaran seran el d'Alcanar, Amposta, Deltebre, Els Alfacs, Alcalatén, Santa Bàrbara, Tortosa i Ulldecona. La participació total d'atletes serà aproximadament d'uns 200 atletes que ompliran el pavelló de Camarles d'un twirling d'alt nivell. Des del nostre club presentem un total de 18 exercicis i farem el possible per a passar a la final de Catalunya Sud i al Campionat de Catalunya. També volem agrair a l'Ajuntament de Camarles, l'Ajuntament de Deltebre, Ràdio Delta, Camp Ràdio, Creu Roja del Tebre, a l'Associació Vida Sana i Salut de les Terres de l'Ebre i al restaurant Els Hortets per la seva col·laboració. També volem desitjar molta sort a tots els clubs participants i, com no, invitar-los a que passen pel pavelló poliesportiu de Camarles el proper dia 19 i 20 de març.
Els classificats i classificades passaran a la final de Catalunya Sud i al Campionat de Catalunya. Per acabar, el Club de Twirling de Deltebre convida a tot el municipi i als pobles de les Terres de l'Ebre a assistir al pavelló camarlenc per gaudir, com sempre, de les emocions d'alt nivell el 19 i 20 de març a Camarles.
Serveis informatius de Mute.
Divendres 18 de març i al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, setena festa de l'Esport Aldea.
La festa de l'esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per setena vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. Setena festa de l'Esport Aldea.
Divendres 18 de març, a les 22 hores de la nit, al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
Setena festa de l'Esport Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temporal va a la baixa, queden alguns ruixats dispersos. Ahir destaquem, per exemple, les pluges acumulades a Viladrau, 134 litres, també al Raval a Barcelona, 94 litres, fruit de les pluges ahir i també de les de dissabte. Les rieres i els rius anaven ben plens, sobretot a la demarcació de Girona. Bé, avui la situació es va tranquil·litzant, queden alguns ruixats dispersos. Aquesta tarda, tot i les clarianes, poden caure xàfecs de distribució irregular, seran més probables a prop del mar, al prelitoral i al terç nord amb alguna tempesta. La cota de neu situada al voltant dels 1.500 metres, una mica de mestral a les Terres de l'Ebre, una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, mar remogut i les temperatures màximes on hi hagi més clarianes es recuperaran una mica respecte a les d'ahir. Per demà, temps estable, el cel quedarà poc ennuvolat en conjunt, excepte la cara nord del Pirineu, on fins al vespre podrà caure alguna nevada a partir dels 1.400 metres. I el que dèiem, els pròxims dies el temps s'anirà estabilitzant.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico.
Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no ho estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem unes pentetes.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.